Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest matí al Parlament de Catalunya, 5 entitats socials presenten una proposta de llei per tal d'abordar de manera urgent el sensellarisme. Ho fan després que la pandèmia ha acabat agreujant una situació que els darrers anys està anant a l'alça, que ens ha deixat els darrers dies algunes situacions d'extrema vulnerabilitat que hem estat explicant en aquest programa abastament. D'aquesta proposta de llei, del que pot significar, de quant de temps es pot necessitar per tramitar-la i que sigui una realitat, en podem parlar aquest matí amb en Salvador Maneu, que és el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, que és una de les 5 entitats que hi participa. Senyor Maneu, com estem? Gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Aquí a Ràdio Estel, avui a les 11 al Parlament de Catalunya presenteu una llei, una proposta de llei per començar-ne la tramitació. Quin és l'objectiu de la proposta que plantejareu avui?
En el fons, l'objectiu fonamental a llarg termini, lògicament, és erradicar el sensellarisme, posar-hi fi, i en el curt termini, mentre això no es produeix, perquè efectivament és una fita no gens fàcil, volem millorar les condicions de vida de les persones que pateixen situacions de sense llar i oferir-los una vida, l'oportunitat de tenir una vida una mica més digna que la que tenen actualment.
Per tant, estem parlant d'una banda d'establir mecanismes d'acció que siguin immediats.
Correcte.
D'una banda, i de l'altra buscar aquestes mesures. Clar, la paraula segurament serien extraordinàries, bàsicament perquè hi ha un problema de fons amb el sensellarisme, que és que fins ara les administracions en general tendeixen a fer-hi ulls clucs, no? I treballen, i s'hi actua, però si no fos per la feina que es fa des de les entitats socials, com les 5 que avui feu aquesta proposta, hi hauria molta feina que quedaria per fer.
Jo diria que la resposta a Catalunya és desigual. I hi ha esforços, evidentment, per part de moltes administracions locals, a la Generalitat, etc. Però calia un marc normatiu que endreci les actuacions que s'hi fan, que porti equitat territorial arreu de Catalunya i que, per tant, qualsevol persona sense llar, visqui on visqui, tingui dret a accedir a les mateixes prestacions i serveis, visquis a Barcelona, a Sabadell, a Girona, a Lleida o un poble petit, tant se val, i que això s'atengui d'aquesta manera. I amb aquesta llei de mesures urgents i transitòries el que volem fer és oferir un marc normatiu per a aquelles situacions de sensellarisme més crues, aquelles que ens interpel·len més als ciutadans, que són les persones que veiem al carrer, persones que viuen en albergs o en centres residencials sense els quals viurien al carrer. Són aquest tipus de situacions les que volem abordar en primer terme.
Què és el que proposeu regular o com proposeu regular-ho en aquest text que explicareu aquest matí?
És una llei que ofereix, que planteja un seguit de drets socials bàsics, com el dret a l'empadronament, el dret a l'assistència sanitària, el dret a rebre una prestació social garantida, el dret als serveis funeraris, per exemple, una cosa tan elemental com aquesta, que quan un es mor té dret a serveis funeraris, tractant-se d'una persona sense llar, això no és tan evident, no és tan evident que això es produeixi. I la figura fonamental d'aquesta llei és l'espai residencial digne, és a dir, tota persona ha de tenir dret a poder viure en un lloc d'unes condicions que nosaltres hem anomenat dignes i les hem tipificat, l'hem descrit, que inicialment pot ser un alberg, una pensió, un centre residencial, però que clarament fem l'aposta perquè al final les persones sense llar tinguin el que tots volem, que és accedir a un habitatge.
Un habitatge que entenc que a través d'aquesta llei, per tant, obligaria l'administració a fer aquesta doble feina, és a dir, a garantir a totes les poblacions, a tots els municipis, tenir aquest espai d'acollida immediata, no? Popularment, diguem-ne, el que hem conegut com albergs, no? És a dir, aquest espai al qual les persones estan al carrer puguin accedir, però que es pugui acompanyar aquestes persones des de l'administració en aquest trajecte final fins a retornar una altra vegada a aconseguir un lloc on viure d'una manera estable.
Correcte, correcte. I quan parlem de tots els municipis, fonamentalment ens referim als municipis de més de 20.000 habitants, uh-huh. I quan són menors de 20.000 habitants, la pròpia legislació catalana ja preveu serveis mancomunats entre municipis de dimensions inferiors. Però, efectivament, aquest és l'objectiu, connectar aquesta llei amb altres normes ja existents, especialment les lleis d'habitatge, i per tant, afavorir el trànsit a una vida normalitzada, el retorn a la comunitat de persones que han vist truncades els seus projectes de vida i que volen tornar a tenir una vida normal com tenim molts ciutadans.
Clar, la primera cosa que vostè deia és que tothom hauria de tenir dret a aquest empadronament a partir, per exemple, dels casos de fa uns dies de Montcada i Reixac, en aquest programa vam explicar. Els propis ajuntaments clar, denuncien que en moltes situacions no poden ajudar a les persones sense llar perquè, d'entrada, si no estan empadronades, automàticament queden fora del sistema i legalment ja no se'ls pot donar cap ajuda, no? Per tant, estem parlant d'una qüestió que és fonamental, aquest empadronament, per obrir les portes al sistema de cobertura social, per precari que pugui ser avui, però obrir les portes a aquestes possibles ajudes institucionals. No?
L'empadronament és la porta d'entrada, sense cap mena de dubte. Sense l'empadronament, els ajuntaments, i per tant els serveis socials d'aquests ajuntaments, no poden intervenir. I per tant nosaltres ho plantegem com el primer dret que obre la porta a un seguit de drets posteriors. I efectivament, aquest és un tema cabdal per nosaltres.
Per què fins ara el Parlament i les institucions catalanes no han abordat d'una manera més clara, més directa i amb més voluntat aquest fenomen del sensellarisme?
Mireu, Catalunya disposa des de fa poc, des del mes de desembre, d'una estratègia d'abordatge al sensellarisme impulsada pel govern de la Generalitat, que és un bon marc de partida. I el que nosaltres venim a reivindicar amb aquesta proposició de llei és un text legal que té voluntat de transcendir la legislatura i que, un cop aprovada, donarà legitimitat en aquest instrument de planificació, aquest instrument del govern, que no té una base legal que la recolzi. Per tant, la llei, juntament amb aquesta estratègia o altres que els successius governs de la Generalitat vulguin impulsar, ens oferirà a Catalunya dues estructures jurídiques sòlides per poder abordar el fenomen del sensellarisme.
Les cinc associacions, entitats que han promogut aquesta llei que avui s'explica al Parlament són Assís Centre d'Acollida, Arrels Fundació, Càritas, Catalunya, la Comunitat de Sant Egidi i Sant Joan de Déu, serveis socials, dels quals el senyor Salvador Maneu, que ens acompanya avui, n'és el director. Segurament el sensellarisme, un dels problemes que té a casa nostra, és que és molt difícil fer-ne una fotografia real de com estem a dia d'avui, no? És a dir, hi ha molts municipis que han fet l'esforç de sortir al carrer, no?, i comptar quantes persones tenen dormint als carrers, mirar quina és exactament la quantitat de persones que s'està ajudant a través dels albergs o entitats socials que es disposen, però encara no sé si estem gaire lluny de tenir una fotografia real de què és el que està passant als nostres carrers en aquest sentit, en aquests municipis de més de 20.000 habitants.
Això, el director d'aquesta iniciativa, el doctor Antoni Milian, que és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, hi ha insistit molt des de bon començament, com van començar fa 3 anys amb aquest projecte. I és que, efectivament, a Catalunya no hi ha un mapa del sensellarisme, perquè legalment no hi estem obligats a tenir-lo. I per això la llei estipula l'obligació de disposar d'un mapa del sensellarisme a Catalunya. I serà obligatori elaborar censos, recomptes de les persones que viuen al RAS a casa nostra amb la mateixa metodologia, amb el mateix sistema de recompte a tot arreu. Ara això queda a expenses de la bona voluntat de les entitats socials, com ara nosaltres, o d'altres iniciatives de tercers. Però, efectivament, si vostè avui em pregunta quantes persones sense llar hi ha a Catalunya, jo li podré donar un nombre aproximat. Un nombre aproximat. És possible que si vostè demà repeteix aquesta entrevista amb una altra persona, li dongui un nombre diferent al meu.
El seu nombre quin seria?
Doncs estem parlant, amb dades del 2016, d'unes 10.000 persones de les categories, d'una categoria, una classificació europea que porta per nom ETHOS, que estipula la gravetat de les situacions de sense llar, les persones a les quals s'adreça aquesta llei, que són les tres primeres categories, les més flagrants, les que més ens interpel·len, parlen d'unes 10.000 persones. Són dades del 2016. Per tant, són dades una mica antigues, són dades pre-Covid.
Clar, anava a dir que són dades que no tenen en compte el que ens està deixant la crisi actual, no?
I nosaltres constatem en el dia a dia que avui en dia és molt més senzill, molt més fàcil esdevenir una persona sense llar i és molt més difícil deixar de ser-ho. Per tant, aquests 10.000 clarament han quedat obsolets.
Perdó.
Només volia afegir que per això nosaltres pensem que aquesta llei podria acabar beneficiant en els propers 5 anys unes 18.000 persones.
Unes 18.000 persones.
Podria acabar beneficiant.
Quina és la realitat que us està portant a la porta de les entitats com la vostra aquesta pandèmia i la crisi que va associada a aquesta pandèmia?
Doncs persones i famílies, que han perdut la feina, sense cap ingrés, que evidentment es queden sense domicili, algunes de les quals han trepitjat el carrer, malauradament han hagut de viure al carrer, i en la majoria de vegades són persones que tenen projectes de vida, que volen, tenen somnis, tenen projectes com tenim tots. I el que fem nosaltres, les entitats, és acompanyar les persones en aquest trànsit perquè aquests projectes de vida s'acabin fent realitat. Aquesta és la realitat que ens estem trobant. Mares soles, amb criatures, famílies que estan visquent en habitacions de relloguer, amb els seus nens, persones soles. La solitud com a fenomen social de les cultures occidentals també està molt present a les persones sense llar, persones absolutament soles, que sovint simplement necessiten ser acompanyades, ser escoltades. Bé, és una realitat de pobresa amagada, però probablement és la punta del que veiem nosaltres sovint és la punta de l'iceberg de situacions de màxima pobresa que estem vivint a casa nostra.
El problema és que això et pot portar al sensellarisme per una qüestió que és tan estructural que és molt difícil de resoldre, no? o de revertir. És a dir, quan una família acaba sense casa perquè ha perdut la feina, perquè després de perdre la feina ha acabat perdent els estalvis, i quan ha perdut els estalvis ha perdut la casa, clar, arriba una situació que és estructuralment molt complicada de revertir.
Sí, feines molt precàries, amb un accés a l'habitatge pràcticament impossible, és una equació que no funciona. Això no suma.
Quin és el perfil de la persona avui? És a dir, més enllà, diguem-ne, d'aquesta família jove que ara es pugui trobar o aquesta mare soltera que ara es pugui trobar, majoritàriament el sensellarisme és un fenomen que d'alguna manera vosaltres heu pogut identificar en un perfil o no?
Encara continua sent molt masculí. Uh-huh. Si bé és cert que, mica en mica, la realitat del sensellarisme femení s'està visibilitzant perquè estava invisibilitzat, i això era una realitat anòmala, una situació anòmala que no responia al que ens estem trobant nosaltres. Però malgrat això, continua havent-hi una majoria d'homes sense llar. En quant a procedència espanyol o estranger, podríem dir que la llei d'estrangeria tampoc hi ajuda massa, i ens estem trobant amb moltes persones estrangeres sense documentació o amb situació administrativa irregular sobrevinguda, és a dir, que han tingut documentació, han perdut la feina i no han pogut renovar els papers, uh-huh, i cauen al carrer. Aquesta també és una realitat. I sovint s'hi afegeixen altres problemàtiques, fonamentalment de salut mental. Quan parles amb els experts, la patologia mental a vegades, molt sovint, és conseqüència de viure al carrer, no prèvia.
Veig en aquesta explicació que una de les causes que explica és aquestes persones que podien tenir papers, que han perdut la feina, que no han pogut renovar els papers i que, per tant, aleshores ja entren en aquest bucle, que pensava, clar, és el mateix sistema el que està abocant aquestes persones al sensellarisme, no?
El sistema no ajuda gens. D'aquí la llei. La llei ve a corregir algunes anomalies estructurals i a facilitar una mica la feina a les administracions i a les entitats que ens hi dediquem, efectivament.
Vosaltres fa 3 anys que esteu treballant en aquest text que avui es presentarà. Quina acollida n'ha tingut fins ara els partits polítics amb els que heu pogut parlar, que dedueixo en tot aquest temps que han sigut tots?
Durant aquests 3 anys hem parlat amb tots els partits polítics, amb ajuntaments, amb entitats municipalistes, amb diferents conselleries, diferents direccions generals, hem fet molta feina. Jo diria que ens hem sentit escoltats, ens hem sentit respectats, i l'interès ha estat creixent en el temps, com totes les coses a la vida. Quan tu expliques una cosa una mica nova, inèdita, d'entrada hi ha un cert escepticisme, i a mesura que ho vas explicant, i sobretot que presentes que les entitats que ho fem som entitats, en fi, que fa temps que ens hi dediquem, i que el text que presentem, conduït pel doctor Milian, i també amb el suport d'un equip de juristes de la Universitat de Barcelona, és un text sòlid, un text rigorós, no és cap tonteria el que presentem avui, i dit pels mateixos partits polítics. Mica en mica ens hem anat guanyant la confiança de tothom, i prova d'això és que avui, si no hi ha res de nou, es presenta una proposició de llei. De fet, la presenten els partits polítics. Nosaltres no. La nostra feina principal acaba avui, tot i que la seguirem molt de prop. Són avui els partits polítics que la presenten I per tant això es mostra que hi ha hagut un interès i una aprovació unànim del text que avui es presenta.
Les tramitacions parlamentàries poden discórrer per camins diversos, diguem-ne, el parlamentarisme a vegades és capaç de trobar punts on encallar que són insòlids, però en quin termini creuen que això que avui s'explicarà, aquesta proposta que avui s'explicarà, s'hauria de consolidar com una llei i poder entrar en vigor, donada la situació social actual, eh?
El nostre desig és que això es tramiti durant l'any 2022 i que entri en vigor ja amb els pressupostos de l'any 2023. Sabem que no és fàcil, però també sabem que els partits polítics estan compromesos i confiem en que això continuï sent així.
Segurament entenc que al llarg de la feina de tots aquests 3 anys deia que una de les administracions amb les que he pogut parlar són els ajuntaments, en diversos ajuntaments del país, fixant-nos especialment en aquests municipis que tenen més de 20.000 habitants. Suposo que els mateixos ajuntaments són els primers que us reclamen necessitem una empara legal, un marc legal, un paraigües per poder fer aquesta actuació que sovint com a ajuntament som capaços de detectar, però no en canvi d'assumir, no? I que s'acaben derivant entitats socials com la vostra.
L'Ajuntament, al final, és l'administració més propera al ciutadà, la que detecta la necessitat i sovint no té les estructures jurídiques que li permetin fer-hi front ni els recursos econòmics necessaris. Aquesta llei ve a corregir, en certa manera, aquesta situació, disposant d'un marc normatiu que empararà la seva actuació i que donarà legitimitat al govern de la Generalitat perquè habiliti uns pressupostos més generosos i que permetin més transferències de diners als ajuntaments per fer front a aquestes necessitats, efectivament.
En una llei com aquesta, al final, també ha de resoldre una disfunció estructural, no? Pràcticament, que entitats com la vostra siguin tan absolutament imprescindibles. És a dir, està molt bé i és necessari que sigueu, però vist des de fora, al final, no deixa de ser demostrar les carències del nostre propi sistema del qual ens hem dotat, no?
Sí, el sistema és perfectible, efectivament. El sistema és perfectible. També vull dir, amb això sí que cal dir-ho tot. Ja ho he dit abans, hi ha moltes administracions que estan treballant bé. De fet, les 5 entitats tenim àmplies relacions i bones amb moltes administracions, però efectivament el sistema és perfectible i a vegades hi ha un punt d'anomalia en tot el que estem fent.
Quan vosaltres avui sortiu al carrer, us venen a veure les persones al carrer que saben, escolta'm, allà us podran ajudar. Moltes arriben derivades dels serveis socials? És a dir, es dona la situació a dia d'avui que els propis serveis socials, no, d'un ajuntament, i quan dic serveis socials em refereixo també als albergs, aquests espais que treballen amb els municipis, que els diguin, mira, la vostra situació és la que és, nosaltres potser aquí ara no hi podem fer res més, justament per això, perquè el sistema no és perfecte, però hi ha aquesta gent que sí que us podran ajudar.
Depèn dels ajuntaments. Com que ho he dit al començament de l'entrevista, estem en una situació d'una inequitat territorial important. A la ciutat de Barcelona això està molt regulat i està ben estructurat. Hi ha una xarxa d'entitats que treballa amb l'Ajuntament, cadascú des del seu rol i sovint amb entesa i a vegades doncs hi ha punts de fricció, de discrepància, i és lògic, però el sistema funciona, o com a mínim hi ha un sistema, i en canvi en altres municipis això és inexistent.
Aquesta xarxa flaqueja l'àrea metropolitana?
L'àrea metropolitana és una zona en la que aquesta llei pot contribuir molt a la millora de les condicions de vida de les persones sense llar, efectivament.
Per què? És a dir, per què flaquegen aquest espai? Perquè estem parlant de municipis que són relativament grans, tenint en compte com és la geografia del país. Són municipis que tenen bastanta població i que en general són municipis que tenen bons pressupostos.
Sí, això és cert. El que passa és que no hi ha un marc normatiu com el que avui inicia la seva tramitació que posi un mínim comú denominador en els serveis i les prestacions a tots els ajuntaments. I ara queda una mica a expenses de la voluntat política de cadascun dels consistoris, que sovint fan bona feina, però, com he dit abans, es pot fer millor, ho podem fer millor com a societat. I també és veritat que no vull desconèixer les necessitats i els reptes que tenen alguns ajuntaments de l'àrea metropolitana, que no ho tenen fàcil. Hi ha situacions socials complexes, amb barris complets, amb necessitats importants, i, per tant, aquesta és una realitat del país que no podem desconèixer. però la llei ve a contribuir, ve a ajudar, ve a oferir eines i instruments perquè els ajuntaments puguin fer més coses en favor de les persones sense llar.
Mentre heu estat treballant en aquesta llei, l'heu explicat als partits polítics per iniciar aquest procés i aquest canvi que ha de començar al Parlament de Catalunya. Alguna vegada us han dit això que esteu plantejant és massa, és excessiu, no s'hi pot arribar a tant, no? Al final estem dient hem de fer una llei que diu ha de ser obligatori saber quanta gent hi ha al carrer, ha de ser una llei que digui ha de ser obligatori ajudar-los amb aquesta ajuda d'urgència, però també és una llei que obliga, per exemple, a la construcció o a aconseguir pisos de protecció oficial que ara mateix no existeixen. És un dels grans problemes d'aquest país per poder reallotjar a aquestes persones que ho necessiten.
Mireu, no hi ha hagut cap partit polític que s'hi hagi oposat frontalment, perquè és difícil oposar-se a una llei així. Com que estem parlant d'una realitat tan evident...
Sí, però li demano perquè en aquest país, de lleis que havien de solucionar situacions que són flagrants, ja n'hem fet. La llei de la dependència, no? Per exemple. Però són lleis que si després no van acompanyades de les inversions necessàries per fer-les, acaben quedant, diguem-ne, en una representació legal del bonisme, no? És a dir, això és el que teòricament hauríem de fer. Després una altra realitat és la que podem fer, no? I aquí al final és on les coses acaben encallant.
Aquesta és una gran pregunta i miraré de respondre-hi. Per comparar-ho amb la llei de la dependència que em plantejaves, la llei de la dependència és una llei de caràcter universal. Uh-huh. I per tant qualsevol ciutadà, independentment de la seva capacitat de renda, que estigui en una situació de dependència, podia reclamar amb aquesta llei una cobertura de serveis per part del sistema.
Mm, sí.
En aquest cas, no és una llei universal. Estem parlant d'una llei que, com a molt, beneficiarà 18.000 persones. No m'he pres la molèstia de calcular el percentatge que això suposa sobre el conjunt de la població catalana. Però podríem dir que és una llei residual, que afecta a una minoria de ciutadans. Memòria econòmica no l'hem fet perquè no disposem de totes les eines i ens sembla que això ja és feina pròpiament del Parlament de Catalunya i del govern que l'ha d'aplicar. Però estem segurs que serà una llei barata, molt barata. El Parlament de Catalunya ha aprovat lleis més cares, sense cap mena de dubte, i el retorn social que tindrà és molt elevat. Això per una banda. I per l'altra, no partim de zero. El govern ja destina partides econòmiques que canalitza a través dels ajuntaments. Uh-huh. Hi ha actuacions en matèria d'habitatge que algunes d'elles acabaran previstes, que algunes d'elles acabaran beneficiant a persones sense llar. I finalment, hi ha ajuntaments grans, petits, mitjans, que ja estan fent aportacions. Per tant, diguem, aquestes realitats de partida acabaran mitigant l'impacte pressupostari que aquesta llei tindrà. Evidentment tindrà un impacte pressupostari, lògicament. Això val diners, no és una llei que valgui zero. No n'hi ha cap de llei que valgui zero. Aquesta requerirà una inversió de recursos públics. Insisteixo, estic segur que quan es faci la memòria econòmica, tots els partits polítics, el govern, arribaran a la conclusió que no és tan car com algú es podia pensar.
Aquest matí el sensellarisme arriba al Parlament de Catalunya. Entitats socials i el món acadèmic han treballat durant 3 anys per preparar aquesta proposta de llei per erradicar el sensellarisme, una proposta de llei que aporta mesures transitòries i urgents per tal de fer front i poder erradicar a Catalunya aquesta realitat. A partir de les 11 del matí, aquesta proposta que s'ha treballat des de 6 centres d'acollida, Reals Fundació, Càritas Catalunya, la comunitat de Sant Egidi i Sant Joan de Déu Serveis Socials, es farà pública. S'ha impulsat des del món acadèmic, ha dirigit l'Antoni Emiliani Massana, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma, aquest text. I a partir d'aquí en començarà la tramitació parlamentària. Avui n'hem parlat, ens n'ha avançat el contingut i li agraïm molt a en Salvador Maneu, que és el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona. Senyor Maneu, gràcies per haver vingut, gràcies per la feina que han fet i que sigui un èxit aquesta iniciativa.
I moltes gràcies a vosaltres pel ressò que ens doneu.
A vosaltres per ser-hi amb la feina i avui aquí al matí a Ràdio Estel. Passen 5 minuts del punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia.
Ràdio Estel.